de la setmana, conforme va avançant i ens anem apropant cap al cap de setmana. O sigui que prepareu ja el banyador perquè i la sombrilla perquè pareix ser que anem ja cap a les bones temperatures, cap al solet. I hem de dir que junt al sol i junt a les bones temperatures arriben també els mosquits. Això no ho podem negar. Ja comencem a veure a aquests amics que nosaltres no els convidem, però venen sense convidar-los. Doncs anem a parlar sobre això, sobre aquestes plagues de mosquits que arriben, entre d'altres, a la localitat de Vila-real i que ja s'estan intentant combatre al màxim des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Sanitat. La regidora Sílvia Gómez ens parlarà al respecte de tot el que s'està fent per a la prevenció i per al tractament d'aquestes plagues de mosquits, i no només les plagues de mosquits, sinó moltes altres, que cada vegada proliferen més a l'estiu. Doncs proliferen les plagues de mosquits, però també les males notícies, o les notícies fresques, millor dit, perquè Twitter és un generador de notícies immediates. Doncs, per exemple, avui està sent tendència el nom de Fernando Hierro, que dirigirà a Espanya en el Mundial. Aquest nom propi és el més esperat, el que s'esperava poder parlar d'ell després de la destitució de Lopetegui per anar-se'n al Real Madrid, per fitxar pel Real Madrid. Doncs l'exjugador i actual director esportiu del Real Federació Espanyola de Futbol assumirà el càrrec de Julen Lopetegui durant Rússia 2018. No és l'única destitució, no és l'únic canvi que tenim en la jornada d'avui, perquè avui s'està parlant d'aquesta dimissió del ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, que ha durat ben poc, ni un telediari, mai millor dit. Doncs pareix ser que ja tenim nou ministre. Ahir s'anunciava el nom del nou ministre, José Guirao Cabrera, que ha sigut escollit com a nou ministre de Cultura i Esport en substitució de Màxim Huerta, que ha dimitit. Va dimitir ahir després de conèixer-se que entre 2006 i 2008 va defraudar 256.778 euros al fisco, segons una informació adelantada per el periòdic El Confidencial. Guirao, el nou ministre, és gestor cultural, ha desempenyat càrrecs relacionats amb el món de l'art des dels 80, fou director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia entre el 94 i el 2001, en 2002, des de 2002 a 2014 director de la Casa Encendida, i bueno, hem de dir que pareix ser que l'eixida de Màxim ha sigut fulminant, ha sigut rapidíssima. Ha propiciat, bueno, Pedro Sánchez ha considerat, no?, que era un risc que no volia assumir. I això és el que ha passat. Doncs ja tenim nou ministre de Cultura i Esport. Esperem que siga per a millor, clar. Així també et podem contar que avui és el Dia Mundial del Donant de Sang. Per a tots aquells que sou donants, avui és el vostre dia. Avui és un dia de solidaritat, de pensar-se bé i de reflexionar el per què no donem sang. Si sou dels que no en doneu, reflexioneu i tireu un pas avant, perquè salvareu vides. Doncs avui és un bon dia, per exemple, per animar-te, per a decidir-te anar a un centre de salut i donar sang, que algun dia te pot fer falta a tu. Oh. Doncs bé, nosaltres hem parlat de tot el que s'està tractant a nivell nacional a Twitter, però hem de parlar també d'altres temes que són actualitat a la nostra província i també a la ciutat de Vila-real. Doncs a la nostra província, per exemple, tenim ja quasi, estem a les portes de que comencen les festes de la segregació de les Alqueries. Sou molts els que vos apropeu, no?, a aquestes celebracions, a tots aquests actes que se preparen en la localitat de les Alqueries. Demà mateixa arrenquen les festes i volem saber què és el que han preparat des de l'Ajuntament de les Alqueries. Avui culmina aquesta jornada de conferències blanques que s'ha organitzat o que s'ha portat a terme durant tot l'hivern, la primavera, en la UNED, en el Saló d'Actes de la UNED. Doncs culmina ja amb una nova xerrada, amb un nou debat sobre la taula. En aquesta ocasió es parlarà sobre la medicina. S'ha deshumanitzat la medicina? Doncs tractarem aquest tema, us avançarem en què consistirà aquesta conferència. Podrem parlar amb el doctor Alfredo Muñoz, que és metge especialista en medicina familiar i comunitària. Tractarem aquest tema i aquesta conferència dintre d'uns minuts a Ràdio Vila-real. Així com també parlarem d'educació, parlarem concretament de la xarxa llibres i de les beques de menjador. Encara esteu a temps, ja podeu sol·licitar-ho i per això volem que estigueu totalment informats. Finalment, en l'espai que dediquem a lingüística, avui anem a conèixer el cas d'una parella lingüística dins de la iniciativa de voluntariat pel valencià, una iniciativa en la que s'unissen una persona que sap valencià i una que vol aprendre'n per a intercanviar opinions, per a aprendre una miqueta d'aquesta llengua, la seva cultura, les seues tradicions. Aleshores, en aquest cas, la parella lingüística és molt peculiar, perquè una, Fàtima, viu a Vila-real, però Samuel viu a Jerusalem. I va decidir que ell volia aprendre valencià. Coneixerem els dos casos. Coneixerem el cas de Fàtima i coneixerem el cas de Samuel. Estaran amb nosaltres en la recta final del programa d'avui, a partir de les 2:20 del migdia. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me, sing, oh, 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 oh.
És un programa per a incrementar el consum de fruites i hortalisses de proximitat i de temporada entre l'alumnat de primària dels centres escolars de la Comunitat Valenciana. El consum de fruita i hortalissa de forma habitual ens ajuda a prevenir malalties, a mantenir el cos hidratat, a guanyar en vitamines, antioxidants i fibra. És un missatge de la Unió Europea mitjançant el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Hola, quería cambiar una reserva. Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en tu concesionario más cercano del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Ya a la venta las entradas para Canta, el musical. Las mejores canciones de Cantajuegos en un musical para toda la familia. El domingo 1 de julio a las 12 en el Auditorio de Vila-real. Entradas limitadas y numeradas en servientradas.com y en Wanda Park, Avenida Pío 12, número 34. A beneficio de la Asociación Conquistando Escalones, colabora el Ayuntamiento de Vila-real.
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Arroz extra Dax al kilo 0,99. Leche entera Pascual el litro 0,75. Horchata Polo un litro 1,19. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center. Ese servicios empresa multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. Ese Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en sservicios.es.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama límite desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
¿En serio? De serie. O sea, sí, de serio. ¿En serie? Más de serie.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Villarreal, en el Centro Deportivo Asfit, Escuela Infantil de 3 a 12 años, desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo Asfit, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Villarreal, por una escuela saludable.
Imagine que ja estareu notant, no?, aquests companys molestos que ens acompanyen durant tot l'estiu, els mosquits. Algun estareu notant, però bueno, s'està fent prevenció des de l'Ajuntament de Villarreal per a que no siguin més molestos del que toca, per a poder així evitar que arriben massivament els mosquits. Ens acompanya la regidora de Sanitat a l'Ajuntament de Villarreal, Sílvia Gómez. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, ja fa temps, no?, que s'està treballant des de la regidoria, des de l'Ajuntament, per a evitar això, que arriben de forma massiva, no?, aquests mosquits que ens molesten durant tot l'estiu.
Pues sí, la veritat és que sí. Fa dos mesos, encara que la climatologia acompanyava favorablement per a no proliferar aquests insectes, com era l'oratge, sobretot per el tema de la temperatura. Sí. Acompanyava molt favorablement, com he dit abans, aleshores pensàvem que, de fet, no n'hi havia cap informe ni de Generalitat ni de Diputació de que n'hi hagueren mosquits en la nostra zona de Villarreal. Però encara així pensem, i així ens van aconsellar els tècnics de l'empresa que està treballant a l'Ajuntament de Villarreal, de que la prevenció seria interessant començar-la el més pront possible. Aleshores, farà dos mesos ja van començar a tractar i, per tant, jo crec que s'estan veient resultats, perquè ara, quan ha començat les temperatures elevades, en Villarreal, per ara, i que a nosaltres des de l'Ajuntament ens conste, no tenim cap queixa de cap zona que tingui una problemàtica elevada de mosquits.
Bueno, hem de dir que de quina forma se fa la prevenció?
Bueno, la prevenció, claro, el que s'ataca en aquest moment és en l'herbicides, no?, en atacar la larva, no?, perquè sí, la larva després en un moment donat no creixca el que és el mosquit. Aleshores, quan ha segut en aquesta temporada en què les temperatures en elevades i encara el mosquit no s'havia procreat, era tractar en aquest tema. Ara sí que ja se actúa, imagine que, bueno, serien millores tècnics de la empresa que ho podrien corroborar, però ara ja se tracta més també el larvicida com ja el que mata al mosquit ja, que ja adult, no? El que ja ha sorgit. Sí. Encara que nosaltres, per sort, encara no tenim zones en nombre de mosquits, en una zona en la que n'hi ha una possible ja. Plaga de mosquits, la veritat que per ara no tenim constància, sí que pensem que este estiu serà un dels estius problemàtics, degut a les últimes plogudes, ha sigut un hivern plujós, també ara el que és la segona primavera molt plujosa, i creiem que això sí que serà un al·licient per a la proliferació d'aquest insecte. És per això que nosaltres destinem recursos i parlem contínuament en l'empresa per a que en un moment donat que sorgisca alguna plaga o alguna zona en el que l'existència de mosquits siga més abundant, pues se puga actuar de manera de manera immediata per a que no ocasione problemes. Perquè, de fet, i ho hauran vist els ciutadans i ciutadanes en mitjans de comunicació, que n'hi ha poblacions costeres que estan tenint avui per avui ja molt de problema.
Problemes molt greus.
Sí, problemes importantíssims. Nosaltres, per ara, no, però sí que de veres que podríem tindre'l perquè aquest oratge de pluxos sí que pot ser que ocasione pues, en un moment donat una proliferació important d'aquests mosquits.
Bé, important també el fet de que ciutadans, de que els veïns de Vila-real col·laboren, perquè moltes vegades proliferen en parcel·les privades. I ahí com s'actua des de l'Ajuntament?
Sí, anem a comentar, no? De fet, va ser la pregunta adequada, perquè quan hem detectat zones en el que n'hi ha una proliferació important de mosquits, un tant per cent important, un 80% d'aquestes cases han sorgit de que el focus ha atropetat en una parcel·la particular. Sí. Hem de demanar ajuda, col·laboració ciutadana per a pal·liar aquesta plaga d'aquest insecte. És necessari que els ciutadans i ciutadanes, en el moment donat que topeten o que observen que en una parcel·la, que en sa casa, que s'estanca l'aigua de manera contínua, que pot ser un focus de proliferació d'aquest insecte, que per favor actuen si és la seva parcel·la i si és que detecten que és una altra parcel·la que el que no coneixen al particular o està abandonada o és un solar abandonat, que ens facin, que ens donin la informació a l'Ajuntament, perquè nosaltres el primer que fem és ficar-nos en contacte el més pronte possible en el propietari o propietària per a que actue i que estiga d'acord a l'ordenança que tenim vigent des de l'any 2007 a la ciutat de Vila-real. Perquè la col·laboració ciutadana és importantíssima. Per supost que la responsabilitat de l'Ajuntament d'actuar en la via pública la tenim de primera mà. No? Som conscients de que som responsables de la via pública, però el que són les parcel·les particulars hem de dir i hem de recordar a la ciutadania que nosaltres no podem actuar en parcel·les particulars.
De no aneu a entrar a una propietat privada.
Claro, mentre no siga per un problema de salut pública que ens pogueren autoritzar per a això, no podríem entrar. Sí que vam entrar fa uns 3 anys que se va crear un protocol, perquè sabeu que la proliferació de mosquit tigre va ser bestial en ese estiu, i a més de que va eixir el virus este que va vindre de África i tal i qual, que bueno, del tema dels mosquits i tal, aleshores ahí sí que es va preocupar i vam crear un protocol que sempre autorització del particular vam tractar algunes parcel·les que veien que podia afectar a la salut pública de nostra ciutadania. Però, clar, nosaltres no podem actuar. Aleshores, necessitem que la col·laboració ciutadana, tant del que observa que n'hi ha un puesto que puga ser un focus, com que sigui evitar que en les nostres propietats puguem afavorir el creixement d'aquests insectes.
Sap vostè que a banda de la plaga de mosquits en estiu pues proliferen també, per exemple, les plagues de cucaratges i coses així. Sa, també s'està treballant en això?
Sí, de fet, rates, cucaratges i qualsevol plaga d'aquest tipus d'animalets, tenim durant tot l'any un tractament. Tracten tot durant tot l'any, de gener a desembre, i de gener a desembre comencem. Sempre s'està tractant de manera contínua. Ara sí que és de veres que n'hi ha hagut un augment de cucaracha per el tema de les pluges, però l'empresa està tractant de manera contínua totes les zones de la nostra població per atajar aquesta problemàtica. Sabem que el que és el casc urbà, el centre de la nostra ciutat, és el més problemàtic en el tema de la cucaracha, ja que les canalitzacions són més velles, i també el tema de poder accedir a poder tractar aquestes zones de canalització són més complicades. Sí. Per això que també és una zona de les més afectades en aquest aspecte.
Si se troben, o si la gent detecta plagues, perquè clar, moltes vegades, no, els ciutadans són els ulls de l'Ajuntament, que els ho facin arribar, no? Perquè no tenen per què estar assabentats d'absolutament tot el que passa al poble, és impossible.
Clar, que això és el que demano jo contínuament, perquè si no ho sabem, nosaltres no podem actuar, si no tens informació és molt difícil poder saber on actuar i de quina manera. Aleshores demana això també, que tenim el telèfon 010 de serveis públics en els que podem fer coneixedors del problema, la problemàtica que topeten, com també el telèfon de l'Ajuntament, el Departament de Sanitat, com via mail, que ho topetaran tot en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè crec que és molt important que nosaltres tinguem informació. És de veres que la gent, la ciutadania, utilitza molt les xarxes socials, sí, però també han d'entendre que no és la manera adequada que de comunicació amb l'Ajuntament, perquè els regidors i regidores podem estar en un moment donat i veure el Facebook i actuar de manera immediata, però no tenim, no sé, és molt complicat estar vigilant contínuament el Facebook. Jo crec que la manera correcta de comunicar a l'Ajuntament són les vies oficials, i són la manera que més adequada, inclús una cridada per telèfon a l'Ajuntament, al Departament de Sanitat, inclús nosaltres tenim inclús per Facebook de manera privada, mos envien missatges, no tenim cap problema, però per favor que mos facin la comunicació per la via més ràpida i més oficial possible.
Claro. Doncs bé, regidora, esperem que les plagues no vagin a més, no? Aquest estiu, pues això se lluitarà, no?, des de l'Ajuntament per a poder evitar-ho. Espero que tinguem un estiu tranquil.
Sí, hem ficat els mitjans, jo crec que s'està actuant de manera adequada. Agrair a la empresa que està fent el tractament, que la veritat que està molt damunt d'aquesta problemàtica, i esperem que el que s'està també sortís que en efecte, perquè la veritat que viure l'estiu amb mosquits és un tema molt, molt delicat.
Pues sí. Gràcies, regidora Sílvia Gómez.
A tu, Núria, i molt bon dia a totes i a tots.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
El Mundial ya está aquí. Vibra con cada partido del Mundial de Rusia 2018 en los salones de juego Azares. A tus apuestas en Jueguing y siente la emoción del Mundial. Ven a Azares en Villarreal, calle Mayor San Jaime 44 y Mayor Santo Domingo 10. En Onda País Valencia 27 y en Almazora Trinidad 91. El juego está prohibido a menores de 18 años. Apostamos por un juego responsable. Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además, en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Villarreal. Más información en Facebook o Instagram.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Chove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank, condiciones en Dacia.es.
Alfredo Muñoz Medina sobre si se ha deshumanizado la medicina. Y como no, para hablar de este tema tenemos al doctor Alfredo Muñoz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de la deshumanización de la medicina?
Bueno, pues hemos buscado este tema porque consideramos que actualmente la medicina pues se ha deshumanizado de una manera muy radical. Aunque esto, desde luego, tiene una historia y el origen de esta deshumanización, pues tenemos que irnos al siglo XVI, durante el Renacimiento, que es cuando, digamos, empieza a originarse todo esto. Posteriormente, y desde hace dos siglos aproximadamente, el positivismo pues incrementa más este problema, porque el positivismo dejó al humanismo a un costado, del cual se desprendió y transformó al sujeto en objeto. De tal manera que el hombre pasó a ser el centro, pero ya no como sujeto, sino como un objeto de investigación. Esto es un poco, en resumen, la historia de este concepto de deshumanización.
Sí, para que también lo entiendan todo, claro, como los médicos al final trabajan con las personas, ¿no? Digamos que las personas se han tomado ya como algo de un objeto y no indagando más en el tema más humano. Digamos que esa relación humana ha desaparecido. ¿Tiene algo que ver en esto la tecnología y los avances?
Claro, la tecnología es, digamos, un factor muy importante, porque actualmente la medicina hace uso, yo creo que de una manera desmedida, de la tecnología, y deja muy al lado pues lo más importante en la relación médico-paciente, que es pues el diálogo, la relación humana, y bueno, pues todo eso se ha ido perdiendo fundamentalmente porque la tecnología ha suplantado todo esa carencia de relación con el paciente.
Y, por ejemplo, ¿el trato cambia mucho de un centro hospitalario grande a un centro pequeño? Digamos que en los pueblos sigue estando presente esa humanización, ¿o no?
Claro, sí, es diferente, porque en la medida que el centro donde a uno le atienden es más complejo y más grande, pues claro, esa deshumanización se nota más. En entornos pequeños o, digamos, más familiares, pues eso aún se conserva. Pero también se nota. Digamos que es una cuestión de grados.
Y bueno, ya también hablando más de esta deshumanización y centrándonos también en algunos casos un poco más extremos, a veces también la gente pues puede llegar a pensar que incluso los médicos nos ven como objetos, ¿no? Pues para crearse cierta coraza respecto a ciertas enfermedades o a ciertos temas, porque tratar que un médico trate a lo mejor un cáncer infantil o algo y al final también coja, que se acaba cogiendo un afecto especial a un niño o a una persona, ¿no crees que a lo mejor también le podría afectar en su desarrollo como profesional?
Sí, por supuesto, pero claro, digamos que yo pienso que los médicos oncólogos pediatras, pues como que han tenido tendencia a no perder esa humanidad con los niños, pues es más fácil mantener ese vínculo sentimental, amoroso, en fin, que creo yo que con los niños eso se ha perdido, pero en menor intensidad.
¿Y qué recomendaría usted o qué pautas, ¿no?, se podrían dar para que esto fuera totalmente al contrario, que volviera otra vez esa relación más médico-paciente y que no se estableciera todo por enfermedad, por número de cartilla, de seguridad social? ¿Qué se podría hacer al respecto?
Yo creo que lo más importante es que el médico pues tenga como muy en cuenta que lo más importante en la relación con el paciente es la comunicación. Es decir, que tenga silencio para escuchar, luego la palabra que esté ahí siempre presente, y finalmente la mano que toca son las herramientas fundamentales del médico. Y eso yo creo que es lo realmente importante. Bueno, también lo es, claro, el saber todo lo que tiene uno que saber para poder asistir al paciente, ¿no? Pero siempre acompañado de ese otro espacio.
Pues, o sea, que intentar, ¿no?, activar esa comunicación, escuchar al paciente, porque, a ver, con que si le diagnostican alguna enfermedad o saber algo más allá, ¿no?, de cómo afectaría esto a esta persona. Digamos que incluso hacer un poco de oyente, un poco de para buscar, ¿no?, un poco el consuelo a la persona en el médico, no simplemente que le ponga los medicamentos que tiene que tomar o el tratamiento que debe de seguir, ¿no?, si ir un poquito más allá, porque a lo mejor incluso eso ayudaría también al tratamiento.
Claro, es decir, fundamental, pues la tecnología, yo no digo que no se use, claro que tiene que usarse, es fundamental para hacer el diagnóstico, para seguir el tratamiento de una enfermedad, pero no tenemos que olvidar que somos seres humanos y como seres humanos pues tenemos que acercarnos a nuestro paciente bueno, pues con todo ese bagaje emocional. Es decir, que esas dos facetas son muy importantes. El tratar a un paciente solamente desde el punto de vista estrictamente médico, científico, frío, pues eso deja mucho que desear. El paciente también está esperando pues un gesto cariñoso, una palabra cariñosa, bueno, pues el estar al lado del paciente, ¿no? El acto de cobijarlo y acompañarlo.
Pues muchísimas gracias por atendernos y recordar que hoy esta conferencia se hará en el Salón de Actos y está organizada por los alumnos de Filosofía de la UNED. ¿Cómo consiguieron contactar con usted? ¿Qué relación tienen con estos alumnos y con la UNED?
Bueno, yo tengo relación con el organizador de estas conferencias y hace casi un año que me comentó pues que quería que yo le hablara un poco sobre este tema y que además pues le hablara también de cómo contempla este tema las medicinas alternativas. En relación con la medicina ortodoxa y oficial.
También vas a hablar de ese tipo de medicina, ¿no? Digamos, de una medicina que ya no está tanto relacionada a la ciencia y que la ciencia critica.
Exacto, sí. Vamos a hablar sobre cómo ve la medicina alternativa este mismo problema.
¿Y hay mucha diferencia?
Sí que la hay porque, bueno, pues la medicina alternativa, en principio, las ramas más importantes de la medicina alternativa, como es pues la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la interrelación cuerpo-mente, bueno, pues todas estas visiones de la medicina alternativa parten de que el ser humano es un ser unitario, es un ser holístico. Y entonces eso ya pues le posiciona de una manera diferente, totalmente diferente a cómo se posiciona el médico desde la ortodoxia.
Pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Recordar que hoy a las 7 en el Salón de Actos podréis escuchar al doctor Alfredo Muñoz tratando estos dos temas que nos acaba de comentar. Y no sé si usted quiere añadir algo más.
Bueno, simplemente pues esperar que vengan a escucharnos porque creo yo que va a ser un tema interesante y polémico.
Sobre todo muy polémico, a mí también me ha parecido muy interesante, porque la verdad que es una cosa que no te planteas, porque por ejemplo yo ya es que la he dado por hecha porque no he conocido otra cosa.
Claro.
Bueno, pues,
pero bueno, todas las cosas tienen su historia y su proceso.
Sí, muchísimas gracias por atendernos hoy, doctor Alfredo. Ya nos vemos esta tarde y esperamos también que se llene ese salón de actos y, por sobre todo, que participe mucha gente. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
¿Eres fan de la música? No lo dudes, ven a Bamboo Concert Music Pub. Disfruta de la música en directo, rock, remember y tómate una copa con la mejor compañía en su terraza interior. Bamboo Concert Music Pub, el placer de la música, en Avenida Francia 26 de Villarreal, junto a estación.
Pensar en el futuro es muy bueno y prepararlo también, porque con tu aportación extraordinaria o traspaso a planes de pensiones del Grupo Cooperativo Cajamar te llevas una alegría con nuestra campaña especial hasta el 30 de junio. Se trata de ti, de planificar contigo. Consulta en tuplanperfecto.es el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los planes, bases de la promoción, documento con los datos fundamentales para el partícipe y la información relativa a los planes de pensiones.
Más información en Caixa Rural Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Big Mother Arbo, haz de tu jardín un paraíso. Balancín 3 plazas, 54,95 €. Sillón mullido, 99 €. Hamaca blanca, 19,95 €. Sillón para exterior, 59,95 €. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacio.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías?
tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Nosaltres volem parlar-te sobre les festes de les Alqueries. Ja quasi que van a començar. Estem a les portes de que comencen les festes de la segregació. Per això volem saber tot el que han preparat des del mateix Ajuntament. Lorena Maure, regidora de festes, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, Lorena, com van tots aquests preparatius? Ja ho teniu ahí, pràcticament.
Sí, estem a tope ara. Estan muntant escenaris, traient caires, no sé què.
Imagina. Perquè demà mateixa comencen amb la presentació de la Reina i les Dames del 2018, no? Què heu preparat per aquesta presentació?
Bé, la presentació és senzilleta, com sempre. El mantenidor este any és un cantant local que es diu Manuel Valero.
Sí.
I bé, pues serà la presentació de les tiquetes, totes les associacions i tal d'Hispanofrena i després el mantenidor.
Un dia molt bonico per a elles, imagine, no? Primer dia de festes, elles vestides, pues és bonico, no?
Sí, és el seu dia especial, estan totes supernervioses.
imagine. I a banda d'això, evidentment, de cara al cap de setmana, pues haureu preparat una quantitat d'actes, no? Actes de tot tipus i dirigits a tot tipus de perfil?
Sí, clar, n'hi ha tant events esportius, després hi ha un sopar de pa i porta per a tot el poble, amb una actuació i una orquestra. El diumenge està la trobada de les bolilleres, hi ha una volta al terme a peu també que organitza el centre excursionista. Bueno, m'ho veio de coses.
Bueno, hem de dir que...
Cada setmana tenim a tope.
Això anava a dir, no? Un poc per assabentar a tota la gent que ens està escoltant, perquè sabem que és molta, no? Les persones de fora de les Alqueries que els agraden ara les festes.
Sí. Ai, perdó. I a més, bueno... com que són este any s'han fet molt llargues, perquè clar, sempre tenim que acabar el dia 25 de juny, que és el dia del nostre aniversari.
Clar.
Pues la veritat és que n'hi ha molts dies de festa.
Clar, això és veritat. Com deies, 25 de juny és quan culminen, és el dia en el que es celebra els 33 anys de la Fundació de les Alqueries. De quina forma aneu a celebrar-ho?
Bé, en primer lloc fem una missa d'acció de gràcies, val? És un poc representatiu de que quan es va anunciar ese 25 de juny de 1985 de que ja eren poble, tota la gent es va tirar al carrer i se'n va anar a l'església a reunir-se allí, tota la gent, per a celebrar-ho. Uh-huh. Després fem una miqueta de recordatori d'aquesta fecha i anem a fer una missa d'acció de gràcies i després vindrem a la plaça Major on està el monolito, que és el emblema de ese día, el
sí.
recordatori de ese día. I fem una ofrena, i fem un acte aixina institucional, on se llitja part del decret de segregació. I ja per acabar es tiren, bueno, 33 coets, que és un per cada any, i una mascleta.
Una mascleta que està disparada per la pirotècnia Reyes Martí, no?
Sí, sí.
O sea, que això se fa tots els anys o en guanys ha decidit... Per què Reyes Martí? Perquè jo crec que té un vincle en les alqueries, no?
Reyes Martí, sí. La pirotècnia de Reyes Martí va néixer així, en les alqueries. Els primers almacenatges i tal estava així en les alqueries, encara que és el domicili fiscal i tot és de Burriana.
A més té una part de família, crec, no? Reyes, ahí...
Sí, té família i té tot. Bueno, és la nostra pirotècnica. Ella... Ella també fa la traca del dia 24, la traca de 6 quilòmetres, i és que sempre ho ha fet ella.
Molt bé, molt bé. Bueno, hem de dir també una altra part important, no? Són els xiquets. Els xiquets que evidentment no tenen col·le, que han d'estar distrets, pues bueno, han de passar-ho bé. Heu preparat moltes coses per a ells, veritat?
Pues pràcticament tots els dies entre setmana n'hi ha cosetes per a ells. El dimarts n'hi ha un concurs de dibuix, el dimecres n'hi ha activitats així en castells inflables, un toro, un bou mecànic, i tant. El divendres n'hi ha una festa de disfraços.
Ah.
I tal que sí. Bueno, estan entretinguts.
El llegit jo lo del tobogán aquàtic gegant. Això què és?
Per supost, per supost. No, és un tobogán d'uns 75 metres, crec que té. I el fiquem en un subterrani que tenim. I és aquàtic, i va la gent, però és per a totes les edats també, no només per a xiquets.
I vas
en un flotador, en una colxoneta, i te tires.
Pues està de meravella, això. Bé, Lorena, per a algun acte que puguem destacar per a tota la gent que ens escolta, per a que s'apropi a les festes de les alqueries?
Bé, els actes més representatius d'aquestes festes són la presentació del divendres. Després també actes típics que se fan així, la celebració de la nit de Sant Joan, en un correfoc i una foguera. El dia de la traca també és molt bonic.
O sea que vosaltres no vos aneu a la mar. Vosaltres vos quedeu a celebrar Sant Joan al poble, no?
Bueno, una vegada acabada la foguera, les festes en l'Ajuntament van anem a... A la mar, un ratet.
Bueno, se celebra allí i després hi ha un ratet a la mar, molt bé. Bueno, doncs és una altra forma de celebrar la festivitat de Sant Joan. Doncs això és el més... Bueno, i evidentment m'has comentat que n'hi havia una orquestra. Bueno, això sempre és atractiu, no?
Bueno, n'hi ha dos orquestres. El primer dissabte és per la nit i el segon dissabte n'hi ha un dinar i l'orquestra de tardeu, per la vespre.
Pues això sempre agrada. Jo crec que la gent que s'està escoltant sempre li xoca, no? Això de poder anar a una orquestra. I mira, després de dinar, pues encara més goig. Sí, cap. Doncs bé, esperem que passeu molt bones festes, que disfruteu de les festes i sobretot m'agradaria convidar a la gent que està escoltant-nos a que s'apropi i que disfrute, no? de la festivitat de les alqueries.
Bé, pues quedeu tots convidats. Tots els oients a vindre i disfrutar de les nostres festes, que per a nosaltres són unes festes molt entranyables i sí que ens agradaria que ens acompanyareu i les gaudireu amb nosaltres.
Doncs festes de la segregació de les alqueries, 33 anys ja, de la fundació de les alqueries, que se diu pronte però ja en són molts. Moltes gràcies, Lorena. Disfruteu, passeu-ho d'allò més bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A la una del migdia serà el llançament de coets i voltes de campanes com a anunci de l'inici de les festes de la segregació demà divendres i a les 11 de la nit, en la plaça Major, l'acte de presentació de la reina de les festes, Imma Fornet Ventura i de la Cor d'Honor, formada per Vanessa Gargallo García, Ángela Gil Ferrer, Andrea Verde Galdurà, Marta Capella Cano, Alba Lozano d'Aganzo i Laura Capella Miralles. En aquesta presentació intervindrà com a mantenidor de l'acte el cantant local Manuel Valero Gargallo. un acte presentat per Paula Ros i per Beatriz Muñoz. Dissabte a les 8 del matí, ben prontet, ja comença el torneig de futbol Niño Cup en les instal·lacions esportives municipals. I a les 8 de la nit, la clausura d'aquest torneig. Cap a les 10 de la nit, un sopar de pa i porta en el recinte del mercat. A continuació, actuació del grup Divinas Lyric Pop. Seguidament, ball amb orquestra Azar. El diumenge continua la festa, concretament amb la part més esportiva, perquè a les 8 del matí tindrà lloc la 14a edició de la Volta al Terme de les Alqueries. S'eixirà des de l'Ajuntament, tindrà un recorregut a peu d'uns 25 quilòmetres amb esmorzar i avituallaments. És un acte que s'organitza des del Centre Excursionista de les Alqueries. I a les 10 del matí, per a les persones que vos agraden els boixets, ja sabeu que teniu una cita en el recinte de mercats. És la 14a trobada de boixeteres, organitzada per el grup de bolilleres Pla Redó. A la 1 del migdia finalitzarà aquesta trobada, o sigui que durant tot el matí podreu gaudir de la trobada de bolilleres. A les 7 de la vesprada, en la plaça Major, tindrà lloc el diumenge el Festival Folclòric i Signatura de l'Agermanament del Centre Aragonès de Castelló i l'Ajuntament de les Alqueries. Més tard, ja cap a la nit, en els jardins de la Casa de la Música i la Dansa MIT, es presentaran les novetats i projecció de vídeos de lesalqueriespedia.com a càrrec de Heterotòpia i amb la participació d'alguns dels veïns que han col·laborat en l'arxiu. Continuen el dilluns amb més actes. A les 7 de la vesprada, botes de rebot, màster, class, fi de curs. Inscripcions que se poden fer per a poder participar fins el mateix 15 de juny. Continuem el dimarts de 9 de juny a les 6 en un concurs de dibuix infantil en la plaça Major. Així el dimecres a les 5 tindrà lloc la visita de la reina de les festes i la seva cor d'honor a la unitat de respir de les Alqueries. Continuem amb més coses per a xiquets, perquè els xiquets són protagonistes en les festes de les Alqueries. A les 6, en la plaça Major, el mateix dimarts, hi haurà activitats infantils amb un bou mecànic, un tren de la diversió i inflables. A les 7 i mitja, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, una xerrada sobre agricultura, característiques dels nous híbrids, tripòlides de cítrics de Líbia, que estarà impartida per Pablo Aleza. Però continuem presentant més activitats, més programació, que se celebra a les Alqueries. El dijous 21 de juny, a les 8 de la vesprada, en el Saló d'Exposicions, junts a la Biblioteca Municipal, s'inaugura l'exposició de pintura dels treballs realitzats pels i les alumnes del curs de pintura. Romandrà obert fins dilluns, dia 25, en horari de 8 a 9 de la nit. Així mateix, el divendres 22, es fa entrega dels premis del cartell guanyador de les festes de la segregació al Saló de Plens. A continuació, també, entrega dels premis de la tercera ruta de la tapa de les Alqueries a les 6 de la vesprada. I una altra activitat per als xiquets, a les 7, en la plaça Major, festa de disfresses infantil amb tallers de pintacares i globoflexia, també tallers de titelles de dit, amb l'actuació de la banda 3-2-1. Per als més festers, hem de contar-vos que a les 12 de la nit tindrà lloc en el recinte del mercat una discomòbil patrocinada per l'associació cultural Fem Festa. I en la recta final de les festes, el cap de setmana del 23 i 24 de juny, el 23 es celebrarà el Dia de la Joventut. Entre d'altres, a les 9 del matí hi haurà un torneig de futbol del Villarreal Yellow Cup Sama en les instal·lacions esportives municipals i també a la mateixa hora la primera volta a peu i marxa de la campanya Lluita contra el Càncer, que eixirà des de l'Ajuntament i en la que encara vos podeu inscriure en un donatiu de 7 euros en els quals es regalarà una samarreta i una motxilla. A les 2 del migdia en el recinte del mercat, menjar de germanor per a tot aquell que se senta jove, o sigui, per a tots. Fins el 21 de juny es podeu inscriure. I a les 4 de la vesprada, tardeo, amb l'actuació de l'orquestra Top Zero. També el dissabte, a les 11 de la nit en la plaça de la Vila, un espectacle pirotècnic itinerant de correfoc, Dimonis de Montellivet, acompanyat de la batucada Show Bombos de Despertaferro. En finalitzar l'espectacle, s'encendrà la foguera de Sant Joan en la mateixa plaça. Aquests són alguns dels actes que tindran lloc en les festes de les Alqueries. T'anirem contant al llarg de la setmana que ve. Per a que estigues assabentat, si pots gaudir d'algun d'aquests, pues ho tens segur que ben a prop. Nosaltres ara ens anem a apropar-te tot el que és actualitat a nivell polític, tant a nivell provincial com local, amb dues rodes de premsa que hem tingut avui a l'Ajuntament de Vila-real. Després d'aquest informatiu, nosaltres continuarem fent repàs dels diferents protagonistes que ens acompanyen en aquesta jornada. Parlarem d'educació, parlarem sobre aquesta xarxa llibres i també sobre les beques de menjador. Així mateix, en l'espai que dediquem a lingüística, aprofitarem per a conèixer a una parella lingüística molt peculiar dins de la iniciativa del voluntariat pel valencià. Es tracta de Samuel i de Fàtima. Fàtima és de Vila-real, Samuel és de Jerusalem, però va decidir que volia aprendre valencià. I per això, a través de Skype, doncs xerren sobre temes que els pareixen interessants per a poder aprendre valencià i a la vegada, pues, Fàtima aprèn una miqueta d'àrab. Per què no? Doncs ja ho sabeu, després vos ho contem tot. Així a Ràdio Vila-real, després de l'informatiu, ara vos deixem amb l'actualitat provincial i local.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte, a partir de les 6 de la vesprada, Elx-Villarreal B. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Madera Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores i Cazadores Vila-real, Cristaleria Broc, Defuser Fin, Depilat, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Granados, Granier Cafetería, Juanjo Jove, Maver Auto, Marzá, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Caix Domèstic, Talleres Agripesa, Tot Descans i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real. Estàs a la 92.2 FM.
Hola, molt bona vesprada. Soc Claudia Balado i vos porte l'actualitat del dia. És l'una i quatre. La Diputació de Castelló ha acollit aquest matí la recepció de la torxa dels especials Jocs Olímpics amb motiu del quin aniversari del Campionat Nacional del Futbol 7 Unificat que celebrarà aquest cap de setmana en les instal·lacions esportives del Villarreal. El diputat d'Esports, Lluís Martínez, ha